L'Ofici de Local a Catalunya Ràdio.
La convivència imposa uns drets i uns deures. Acomplir-los implica responsabilitat, sobretot quan es tracta de complir els deures.
Rafael Vizquerra, catedràtic.
Les persones tenen una tendència a exigir els drets i a oblidar els deures i no reconèixer la nostra responsabilitat. Educar en drets i deures és educar en la responsabilitat, que és un element clau de l'autonomia personal i del desenvolupament de valors com justícia, llibertat, amor, solidaritat i convivència en pau.
Avui a l'Ofici d'Educar, drets i deures de la infància. Llegim el llibre Quan els infants diuen prou. Un nen del Vito diu que un infant té el dret de tenir els pares feliços. Una proposta que sorprèn i contrasta amb el model del bon pare que la nostra societat sembla que avala. L'infant té dret a tenir pares disposats a sacrificar-se per ell, a renunciar al seu benestar pel del fill, a vendre la jaqueta per comprar-li un diccionari, com en Gepetto va fer amb en Pinocho. Però els nens i les nenes saben ben bé que amb els pares que se sacrifiquen s'hi viu malament, perquè no són feliços i estan tristos. Està ben clar que per als infants, com més feliços siguin els pares i les mares, més ho podran ser ells, perquè en persones que estan bé, si està bé, en persones que se senten realitzades, és més fàcil tenir el reconeixement de la pròpia capacitat i dignitat, perquè les persones contentes pateixen menys ansietat i por i són més optimistes, escriu el pedagog Francesco Tonucci. Fins a quin punt el fet que les criatures coneguin els seus drets i deures pot afavorir el seu benestar? Quins són els drets i quins són els deures dels infants? I com en poden prendre consciència? I què opinen ells dels drets i dels deures de la infància? I per parlar dels drets i deures de la infància, avui ens acompanyen a l'Ofici d'Educar
Amparo Porcel, sòcia d'Intrés, diplomada en Treball Social i llicenciada en Ciències de l'Educació. Cristina Martí, coordinadora del projecte Nou Horitzó de la Fundació Quatre Vents, tècnica en Educació Infantil i diplomada en Educació Social. I Clara Darder, Fundació Propedagògic i executora del programa a les escoles per treballar drets i deures de la infància.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Perquè els infants puguin expressar-se i tenir desig de fer-ho, cal que les persones adultes aprenguem a escoltar. Francesco Tonucci.
Benvingudes, Amparo, Cristina, Clara, avui a l'Ofici d'Educar. Aquests drets i deures de la infància, la Clara, també psicòloga, que ens va fer aquesta proposta. Estem fent un treball... Sí. Amb els drets i els deures de la infància, que és molt interessant i que a més estem portant els nens a la ràdio i que els nens parlen sobre els drets i els deures. Clar, per parlar sobre els drets i els deures entenem que primer hem hagut d'entendre què és això dels drets i dels deures de la infància i quina és la importància que els nens els coneguin. Començàvem amb un fragment del Francesco Tonucci que deia una cosa molt maca, que era tenir dret a tenir els pares feliços i no pares sacrificats. Aquest dret és molt bonic, aquest dret els nens l'haurien de prendre.
Home, és important perquè ells pensen, si els meus pares estan feliços, això a mi em repercutirà en felicitat, en bon rotllo, en estar tranquil amb ells, en poder gaudir del que significa viure en família. No?
Qualsevol us diria que això de parlar de drets i deures amb els nens, de la felicitat, de la igualtat, ara tinc aquí unes cartes a les mans, dret a la igualtat, a l'alimentació, a l'expressió, a l'amor, a la nacionalitat, medi ambient, que tot això els nens, els nens, per què els interessa tot això? Què em diríeu? Per què els interessa tot això?
Home, jo penso que és important, si els nens no coneixen els seus drets, mai els poden reclamar o els poden, no? O poden dir, escolta, aquest és el meu dret, no? Si no es coneix, no? Sembla com algo que no hi és, no?
Mm-hmm. Com li expliques a un nen quin és el seu dret?
Bé, hi ha moltes maneres responsabilitzant-lo de coses. Per exemple, no sé, a Intrés, que tenim centres que acullen infants, el que estem fent des de fa 2 anys és que treballen amb assemblea. O sigui, ells, quan estan al seu servei, decideixen les activitats que fan, també parlen del menjar. O sigui, donant-los responsabilitats, comencen a aprendre que tenen uns drets, que els altres també, i llavors han d'anar pactant, que tothom hi surti guanyant, i llavors comencen a entendre el que és el dret d'un, el dret de l'altre, el deure. Practicant-ho és com s'aprenen les coses.
Mm-hmm. Clar, els drets deuen ser fàcils d'explicar, els deures...
Ja no ens agraden
però,
tant.
És que la paraula ja...
Clar, ells ho posen com deures, és els deures de l'escola. No. Deure. Clarifiquem això perquè és diferent. Deures és allò
que tu... Què els hi dius, Clara?
Deures és allò que tu has de fer perquè tot funcioni. O sigui, no només has de reivindicar els teus drets.
Quina responsabilitat, els hi dius això? És el que has de fer perquè tot
espera,
funcioni,
espera,
no?
Espera un moment. No és que tot funcioni, però és el que ha dit l'Amparo, no? Si tens drets... també ajudes a que els altres també els tinguin. Alhora, que l'altre tingui un dret, a tu et suposa un deure. Va haver un moment que, quan estàvem a la classe, una nena va dir: jo tinc el dret a la salut, però el metge té el deure a curar-me. I jo vaig dir: molt bé. I això amb 10 anys, eh? Vaig pensar que era magnífic. Havia entès el concepte dret i deure, no? I on el posava, no? I llavors... jo els deia: que col·laboreu a casa, que feu coses. Poso la taula, poso la rentadora, ajudo a que tot estigui al seu lloc, em responsabilitzo de la meva habitació. Això ja estan aprenent, que és un deure, no? És algo que has de fer perquè la comunitat funcioni i respectar els deures, els drets dels altres, eh?
I en matèria de drets, quins són els drets que tenen més clars i que identifiquen com a... jo tinc aquest dret, que potser és... jo tinc el dret a que el meu pare em compri això o em faci allò. Això és una altra cosa.
Home,
eh?
Aquest no és tan maco, eh? Però el que tenen molt clar és a jugar.
Sí. Però també a la comprensió i afecte. O sigui, el dret a ser compresos, a que se'ls estimi, també és una cosa que ho hem vist en les sessions que hem fet en alguna escola. Però aquests ja són nens més grans. Però de més petits, també això de que els estimin, que els protegeixin, també ho comencen a entendre bastant aviat.
Em sap greu, mare, però encara tinc una hora de jugar. No tinc temps de fer deures. El frato.
El projecte pretén fer conscients i capaços infants i adolescents dels seus drets, ja ho dèiem, de la seva possibilitat d'implicació en activitats de sensibilització sobre aquests drets i possible vulneració, perquè a través del mitjà radiofònic arribin a sensibilitzar altres infants i adolescents, adults, la comunitat educativa i també els barris. N'escoltem un exemple amb els nens i nenes de 6è de l'escola Costa i Llobera, que han treballat el dret a l'amor.
Un dret és un fet que ningú et pot treure.
Hagis nascut o no hagis nascut, tinguis el color de pell que tinguis i sigui quina sigui la teva condició sexual o econòmica.
Tothom del món té els mateixos drets.
El dret de l'amor vol dir que tens dret a ser estimat per una família.
Tens dret a ser cuidat.
També tens el deure d'aprendre a estimar la teva família i a les persones que t'envolten.
Tens el dret d'estimar a qui vulguis, quan vulguis, i ningú t'ho pot impedir.
Però no tens dret a tot.
Tinc dret a que el meu pare o la meva mare em donin les xocolatines que vulgui?
No!
Perquè els teus pares han de cuidar de tu i una de les coses més importants és que tinguis bona salut.
Tinc dret a que el meu pare o la meva mare em deixin dormir en un llit?
Sí!
Perquè tenen el deure de cuidar-te.
Hem après que l'amor no té límits, ni races ni temps. Pots enamorar-te d'una persona del mateix sexe, o d'un diferent, o de més d'una persona.
Adeu, i sobretot...
amb molt d'amor!
Doncs amb molt d'amor que els hem escoltat, com es produeixen aquestes xerrades entre les criatures? Quines coses apareixen? Abans ens deien, recordo un dia que... quines coses van apareixent que...
Se n'adonen moltes vegades que no saben treballar en grup. I dius, home, comencem malament, perquè tenim els drets i tenim els deures de saber treballar en comunitat, d'entendre l'altre, d'escoltar-lo, clar, de gaudir de l'opinió... perquè moltes vegades es trobaven que tenien opinions diferents. I llavors el primer que vam fer és esbrinar amb què sóc bo jo. D'acord? Cada infant deia, doncs jo faig bons powerpoints, deia un. jo sóc bon orador, no? I cadascú anava dient a la seva virtut. I després la posaven en comú amb un arbre que feia i cadascú posava la virtut, de manera que a l'hora d'escollir companys per treballar, doncs podien saber amb què destacaven els seus companys.
Amparo, Cristina, els nens són conscients de les seves capacitats i talents, així com ens explica la Clara? Són conscients de jo tinc virtuts, tinc capacitats?
Sí, i de bastant petits. I, a més, uns saben que parlen més bé, que fan riure, altres, doncs, saben dibuixar i se n'adonen i que poden aportar coses als altres. Alguns estimen més que altres. Això es veu molt quan en un centre, que, per exemple, un CRAE o un centre d'acollida com els que té interès, que hi ha diverses edats, o sigui, perquè no són tots de la mateixa edat, doncs fins i tot els més petits poden aportar coses i són més carinyosos, fan riure, fan regals als altres, o sigui, sí que se n'adonen de què poden fer. Sí, jo crec.
En quin àmbit creieu que s'ha de treballar, s'ha d'incidir a l'hora de parlar amb els nanos dels drets i dels seus deures? Ara escoltàvem aquesta experiència a la ràdio, però vosaltres, a través de les entitats, esteu fent un esforç per treballar drets i deures amb la infància. Com es pot fer això?
Bueno, nosaltres, per exemple, des de la Fundació Quatre Vents, clar, nosaltres treballem més amb la família i amb la petita infància, no? Aleshores, intentem, no, que des de la família també que reconeguin els drets i els deures que tenen també, no, respecte als seus fills, no? I bueno, és una manera...
A veure, jo sóc una família, au... Orienta'm. Quins són els drets i deures com a família,
doncs, per exemple,
que tu m'ajudaràs a reconèixer?
Per exemple, les famílies ens diuen, escolta, jo tinc dret a que el nen vagi a l'escola ja, no? I dic, sí, tu tens dret a que el nen vagi a l'escola, però també tens el dret a portar-lo, no? Vull dir, reclamo molt els drets que tinc també com a mare, no? Però també a la gent adulta ens costa molt reconèixer quins deures també tinc cap a la societat i cap al meu fill, eh? Vull dir, els ajudem en aquest camí a adquirir responsabilitats també vers la família i vers la societat, no? Que sembla que no... Els nens els hi hem d'explicar, però cuidado, que molts adults tampoc ho tenim gaire clar, no?
Sí, jo, a més, penso que moltes vegades és en la vida més normal, tenint-ho en compte, és quan es pot ensenyar més i aprendre més, perquè en realitat no ensenyem, sinó que acompanyem. O sigui, per mi l'educació és acompanyar i llavors fer adonar als altres, als infants sobretot, coses que passen en la vida més quotidiana, és quan més aprenen. Vull dir, no els hi pots explicar què són els drets i anar-los parlant d'això, no, sinó fer-los veure en la vida normal que allò que està fent potser va en contra del dret que té l'altre a decidir que vol estar sol, i llavors, doncs, tu tindràs un altre moment aquest dret i l'altre tindrà el deure de respectar-lo. Sí, però és en aquesta vida quotidiana que moltes vegades és quan s'aprenen i quan la persona es responsabilitza, o sigui, la persona petita es responsabilitza del que fa respecte als altres.
Sí, a més, penso que des de petits ja, si els ensenyem ja des de petits, ho tindran tot molt més interioritzat, no? Vull dir, i a més els drets i els deures els apliquem cada dia en el nostre dia a dia, o sigui, que formen part de la nostra vida en comú, no?
Hi ha una altra cosa que també aprenen, i és la paraula vulneració, eh? Sí. Quan algú està vulnerant el seu deure i el seu dret. Per tant, poden reconèixer quan hi ha un infant que potser amb ell no li passa, però un infant a prop de casa seva, o el seu veí, o el seu company de classe, que li estan fent, diguéssim, entre cometes, la guitza, va.
Es podria restituir la vida i la qualitat a les nostres ciutats prenent com a paràmetre el joc dels infants. Francesco Tonucci.
Ens acompanyen, ja us hem dit, la Cristina Martí, de Quatre Vents, coordinadora del projecte Nou Horitzó, i també l'Amparo Porcel, sòcia d'Interès. Parlarem i ens explicaran en detall què és el que fan en favor dels drets humans des d'aquestes dues entitats. Escoltem també la Mireia García. Ella és pedagoga i tècnica de l'àrea Esplais de la Federació Catalana de l'Esplai, i ella treballa en favor dels drets de l'infant, que és un dels fonaments de Fundesplai.
Des de Fundesplai, amb motiu del 25è aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants, vam engegar la campanya pel dret al lleure, per reivindicar des del nostre àmbit un dels drets fonamentals dels infants, que és el seu dret al joc i al lleure, tal com recull l'article 31 de la Convenció. Segons l'informe del síndic de Greuges, no tots els infants i joves podien accedir-hi. Vam utilitzar la famosa vinyeta de Francesco Tonucci, disculpeu les molèsties, estem jugant per vosaltres, i vam ocupar els carrers amb jocs i activitats lúdiques per reivindicar els drets dels infants, situant a l'infant i als joves al capdavant com els protagonistes i on ells han liderat les activitats i les han dinamitzat i les han pensat, no? També reivindicant aquest dret a la participació, és necessari que escoltem la veu dels nostres infants i joves.
És necessari que escoltem la veu dels nostres infants i joves. Escolteu la veu dels infants i joves i què us diuen?
Ens diuen coses precioses. Sobretot com volen que sigui la seva ciutat, com volen que sigui el seu entorn, com volen que sigui la seva educació. Es fixen molt en tot allò que els envolta i el que ens passa als adults és que acostumem a no escoltar-los. Aquest és el nostre hàndicap des de la maduresa.
Què us diuen a vosaltres? Què heu escoltat? A què heu de donar veu, que nosaltres no escoltem, dins les vostres entitats?
M'ha encantat aquesta pregunta. Vull dir, jo penso que no donem veu, de veritat, a la petita infància. Vull dir, sembla...
I què diuen? Digue'ns-ho tu. Fes de portaveu, vinga.
Home, doncs jo penso que la petita infància ens vol dir moltes coses, no? I jo em fixo, no? L'altre dia que vaig estar a la presentació de Joc i Ciutat, era, sí? Parlàvem d'adolescents, no? I llavors... Qui li dona veu a aquest col·lectiu, no? Qui li dona veu? Li hem de donar veu nosaltres, no? O sigui, els parcs també han d'estar habituats a la petita infància, no? No és el mateix un parc per uns nens de 5 més endavant que un parc per nens més petits, no? A mi em fan falta més parcs en aquesta ciutat. I espero que tard o d'hora, no, impliquem en aquesta petita infància en la nostra dia a dia i en la nostra societat, no? Que sembla que quedin allà, com que no parlen, no diuen res, no?
De fet, jo que he pres notes per fer el programa d'avui. El 19 de febrer del 2007, l'Ajuntament de Barcelona va aconseguir el segell de reconeixement Ciutat Amiga de la Infància. Això vol dir que escoltant més que mai a les criatures o encara no tant? Ai, feu que... No ho veieu, eh?
És un segell important.
I més coses que he pres notes, eh? El barri de Trinitat Vella, el districte de Sant Andreu, té una plaça amb el nom Plaça dels Drets dels Infants, que respon a la demanda de la Xarxa dels Drets dels Infants de Barcelona, formada per 20 entitats que treballen temes d'infància a la ciutat. Per reivindicar que realment els drets dels infants s'han de treballar i s'han de tenir presents.
Sí. I darrere això... d'aquesta plaça, Elisabet, hi hem anat 4 anys.
No, però a veure, i ara amb aquesta plaça què vol dir? Què ha canviat? Digue'm-ho, va.
Jo crec que l'objectiu principal d'aquesta plaça és que tota la ciutadania recordi que aquests nens tenen dret, no? Vull dir, jo la presentació d'aquesta plaça...
Però aquesta plaça, perdona, eh? Han decidit els nens com ha de ser la plaça o no? Perquè, clar, si hem d'escoltar la veu dels infants, l'hem d'escoltar.
Ha estat escoltada en tot moment.
Ah, sí? Ara no dic res més. Sí. A les escoles del barri van fer propostes de com havia de ser, de com havia de decorar-se, de com havien d'haver-hi jocs. Vull dir que sí, va haver-se la proposta.
I què us van dir? Definiu-me la plaça. Nosaltres no la veiem ara, perquè això és ràdio, clar, però jo vull que m'expliqueu què han dissenyat aquestes criatures boniques.
Pues mira, a la plaça, o sigui, s'ha fet tot un procés participatiu amb les escoles i entitats del barri, eh? Vull dir que els nens han estat implicats des del primer moment. Després es van presentar tres candidatures per veure com es faria la plaça. Va guanyar Globus Vermell i hi ha hagut un procés ara participatiu amb els nens de l'escola en el qual els nens estan dibuixant tot el que seria la mitgera. Sí, per després, a Cero Cortés, em sembla que era, no? Poder plasmar-la a la plaça. Vull dir que hi ha hagut tot un procés de participació que quedarà plasmat, no? Dia a dia en aquella plaça. Seran estones de joc que sempre ens quedaran al record, no?
I què han après aquests nens fent això? Va.
Què han après? Han après precisament a participar. Sí. Que això és... bàsic, o sigui, com nosaltres...
No... La democràcia, no?
Clar, exacte. Però com nosaltres...
Però la verdadera.
No els... Ja. Com nosaltres no els hi donem veu, ja és com que acostumen a no dir. I el no dir ja és no fer. I no fer és no participar. I llavors què fem, les entitats? És dir-li, mira, aquest és el teu moment. Va, vinga, parla. Va, vinga, fes. Va, vinga, proposa. Totes aquestes coses als nens els hi encanta. I també... els agrada el que tu comentaves, no? Han vingut a la ràdio i diuen, ja ens escoltarem, ja ens escoltaran. I això és fantàstic, no?
I ho farem més, eh? Ho farem més. Tornem per això a la Mireia Garcia, que ens estava explicant els projectes que treballen en relació als drets i els deures de la infància. L'any passat van treballar altres drets, l'escoltem.
Vam treballar la campanya Encoratja't per la diversitat, molt lligada amb la proposta educativa que treballàvem aquest any, Encoratja't, i vam treballar per incidir en el dret de la no discriminació i el dret a educar-se vers una cultura de pau. Vam participar a centres, esplais, espais educatius del migdia, espais familiars...
I aquest any què és el que fan exactament?
Els jocs que han omplert els carrers estaven relacionats amb la igualtat de gènere, la violència zero i la diversitat afectivo-sexual. Jugant podem construir una societat millor, lliure de discriminacions i qualsevol forma de violència. Vam fer una petita acció simbòlica que tenia el nom de Posa't al meu lloc, on els infants i joves van, i les famílies i la comunitat van pintar bancs amb els colors de la bandera LGTBI. Bueno, estem convençuts que la divulgació dels drets i el seu compliment està en mans de totes i cada una de les persones.
Clar, des de petits, si són conscients que tenen aquesta responsabilitat, seran més participatius i el món serà més feliç i arreglarem tots els problemes del món.
Això esperem.
Ho intentem.
Des de Quatre Vents, què és el que feu en favor d'aquest treball real i directe amb les criatures en favor dels drets humans perquè siguin conscients?
Bueno, la veritat és que tots els nostres objectius van destinats a que tots els drets, des de petits, es compleixin, no? Els nostres objectius van destinats a garantir que l'infant tingui una vida digna, ja sigui sense cap mena de distinció, raça, color, sexe, religió, vull dir... Simplement que ja des de petits aquests drets ja es compleixin des del moment que neixen, no?
I això com li expliques a una criatura que veu que hi ha diferències? Ah, clar.
Bona pregunta, no? Però vull dir que nosaltres també som com un model, un referent per ells, no? Si ells veuen en nosaltres que nosaltres no tenim diferències, al final ells copien molt el model, ja sigui el model bo o el model dolent, no? Nosaltres intentem sempre ser un model referent, no? Si ens veuen a nosaltres que no tenim cap mena de distinció, vull dir, amb naturalitat, ja sigui... raça, religió, vull dir, si nosaltres ho tractem de manera natural, és que els nens també ho tractaran de la mateixa manera, no?
Jo hi estic molt d'acord, i és la manera, diguem, quotidiana, que deia jo abans, de fer aquesta educació, i que realment llavors els nens i nenes se n'adonen i copien. O sigui, copien perquè aprenem de petits imitant les actuacions dels grans. Una cosa que fem entre ells, que hem fet dos llibres, dos petits llibres, per explicar coses una mica difícils, com pot ser, per exemple, a les mesures penals alternatives, perquè nosaltres a Intrés tenim un servei de mesures penals alternatives. Llavors, a la professional que porta un d'aquests, se li va ocórrer fer un llibre que es diu El mico Robert. Uh-huh. És un llibre de contes, és un llibre per nens bastant petits, entre 5-6 anys, o sigui...
Amb nens de 5-6 anys, mesures penals alternatives.
Sí. Com ho feu, això? Sí. Perdona,
pues,
perquè ara m'he quedat descol·locada.
S'explica la història del mico Robert, que és un mico que és molt entremaliat, que en un mercat de la sabana trenca les coses i els altres estan molt, molt desesperats perquè no saben què fer-ne. Fins que, bueno, el porten al jutge, em sembla que és una àguila, bueno, hi ha una sèrie d'animals, que llavors el jutge al final decideix que no el portarà a la presó, sinó que li farà fer coses pels altres. I li fa netejar la plaça, al principi el mico Robert estava molt, molt enfadat perquè és molt pesat allò de netejar, però bueno, després un dia sent que la pantera o dos animals més estan parlant d'ell, fixa't quina... però no sabien que era ell. Mira quina plaça més neta ara tenim, fixa't que bé, que no sé. Llavors ell, al sentir-ho, queda molt content i llavors va portant-se millor, neteja, treballa bé i al final pues, fins i tot el contracten, un que tenia una tenda de sabates, doncs el contracta per treballar i en comptes de portar-lo a la presó de la sabana, doncs li fan fer coses i això les criatures ho entenen.
I quan les criatures ho escolten, què diuen?
No t'ho diuen al moment, però després segur que si hi ha un càstig o una manera de fer després, sí que ho relacionen. Sí, perquè ells això també, potser a 6 anys són molt conscients de si li has fet justícia o no li has fet justícia, si allò s'ho mereixia o no s'ho mereixia, vull dir, sí que ho saben, sí.
Quina és la importància, penseu, que tinguem en compte les opinions de les criatures, les decisions, els desitjos de les criatures a l'hora de prendre decisions importants, com, per exemple, com organitzem les conseqüències de les seves accions? És a dir, fins a quin punt hem de tenir en compte què pensa la criatura sobre allò? Què en penseu?
Penso que és bàsic ensenyar-los a opinar, ensenyar-los a parlar i participar, perquè són les persones que decidiran el futur. Són les persones que després s'hauran d'entendre en tu quan siguis tu més gran i ells adults. Llavors, què és important? Que el sistema de participació cada vegada sigui més ampli i que ells aprenguin aquest sistema perquè així quan arribin a ser adults et puguin també ensenyar a tu coses que segurament abans no se'ns ensenyaven a l'escola, com és opinar, com és
participar,
gaudir de l'altre, totes aquestes coses abans, diguem, per desgràcia, no se'ns ensenyaven, ara sí, i llavors ajuden.
Bueno, fas pensar que segurament els mestres, sí, amb la seva tasca educativa, ensenyaven molts valors. El que passa que segurament no estava arreglat o no estava dins del currículum, però segurament en el fer allò que deies tu abans, ja hi havia molta gent que transmetia uns valors, no?
Però clar, amb els drets, diguéssim, ara ja tenen nom, Tens dret a jugar, tens dret a la salut, tens dret a opinar, clar, tot això, moltes vegades estava fent la sessió i jo deia, espera't un moment que vull acabar d'explicar això, i llavors aixecava la mà un altre cop i deia, que tinc dret a participar, i jo, vale.
Que llestos que són.
Sí, molt tant.
Normalment, els infants donen solucions senzilles, practicables i econòmiques. Francesco Tonucci.
L'Ofici d'Educació de Catalunya Ràdio.
La Clara, ja us ho hem explicat, ha anat a l'escola Costa i Llobera i ha explicat als nens què és un dret i què és un deure. Aquests nens i nenes de 6è de primària parlen del dret a l'alimentació.
Per créixer bé, t'has d'alimentar bé.
Per tant, tots els nens i nenes del món tenen dret a que els ajudin a néixer en les millors condicions i a tenir menjar. Un lloc on viure, esbarjo i atencions és el naixement.
Tu tens el deure de menjar, de divertir-te i de cuidar-te a casa teva.
Aquest dret es vulnera quan hi ha els nens i nenes que no mengen.
Aquest dret es vulnera quasi sempre, perquè hi ha moltíssima gent al món que no pot menjar.
Nosaltres pensem que aquest dret és important perquè aquest dret no està molt valorat a nivell mundial i s'hauria de valorar més. Hi ha molta gent que es mor de gana i no trobem la solució perquè això no passi.
També hem après moltes noves paraules com vulneració, dret i deure, etc.
Adeu!
Vàries coses que diuen els nens que són molt interessants. Parlen de trobar la solució i estan pensant en la solució. Què els aporten experiències com aquestes en les que hi ha d'haver un debat sobre un tema que segurament tots tenen un plat a taula a casa, les criatures, i com trasllades, sense fer-los por, que hi ha una realitat que és diferent, que no tothom té aquest dret adquirit, que no tothom el té garantit...
Sí que són conscients, O sigui, està molt bé que diguis que tenen un plat a taula, però va sortir, hi ha barris de Barcelona que hi ha gent que no menja cada dia i que mengen perquè hi ha menjadors que els hi proporcionen aquest menjar. O sigui, que són absolutament conscients de les diferències de la seva pròpia ciutat. Vull dir que en parlen molt,
Respecte al menjar, ells decideixen què mengen i estaven, jo els vaig sentir un dia que vam parlar a davant de l'assemblea de socis i plantejaven que volien un menjar més saludable. O sigui, és que això era una mica de que hi havia vegades que no era prou saludable perquè ells sabien, perquè alguns eren grandets i ja havien estudiat coses d'alimentació, que necessitaven coses saludables. Vull dir que sí, saben el que és i ho demanen.
En el nostre cas, com treballem amb les famílies, amb la petita infància a quatre vents, ja intentem que el dret a una alimentació equilibrada es compleixi ja des de ben petits, no? També donant la informació a les famílies, o sigui, nosaltres no treballem de manera, no, s'ha de fer això, nosaltres els hi donem tota la informació perquè elles, al final, són qui han de decidir quin tipus d'alimentació o no li volen donar als seus fills, no?
Més drets que han treballat els alumnes de 6è del Costa i Llobera. El dret a l'educació i al joc.
El dret a l'educació tracta que tots els infants hem de poder anar a l'escola sense cap excepció.
Sí, tots els nens poden anar
al col·le.
Segons la Declaració Universal dels Drets de l'Infant, tots els infants han de gaudir plenament de jocs i esbarjos, orientats a les finalitats perseguides per l'educació.
El dret es vulnera quan hi ha un infant o més que no pot tindre educació ni temps de lleure.
Pensem que sense aquest dret les futures generacions no sabríem res de res i el món seria un caos. Cap infant pot deixar d'anar a l'escola abans de l'edat corresponent. Hem d'acabar l'ensenyança fins als 16 anys, que és el que dicta la llei.
He vist que anar a l'escola és necessari i ningú ens ho pot impedir.
Adéu!
Adéu, criatures, adéu! Quins són els drets? Els drets que més triomfen, que més interessen als infants. Clara, tu què has vist?
El joc, evidentment.
Divertir-se.
No, un que els atrau molt és la protecció. Això de sentir-se protegits. I un que els sorprèn molt, que és amb el que jugo sempre a l'hora de fer les sessions, és el dret al nom. No ho entenen. No entenen com han de tenir aquest dret. Ells donen per suposat.
Jo he escoltat aquest fragment, però no el posarem en antena. Llavors vull que m'ho expliquis tu, això del dret al nom.
Farem una mica de publi, però fa poquet en els tramvies hi havia un anunci que posava que, bueno, a més és una entitat nostra, UNICEF, sí. Un anunci que posava que les mares de l'Àfrica no posen el nom als seus fills fins 4 o 5 dies, depèn, perquè no saben si aquest fill sobreviurà. Clar, estaven impactadíssims amb això. Què vol dir? Que hi hagin nens que no se'ls hi posa nom des del primer dia, no? I llavors estaven com demanant informació. Què passa si jo no tinc nom? I llavors un deia, tu, vine aquí! Clar, com es crida l'un a l'altre, no? Aquest era el comentari més bàsic, però llavors diu, però és que llavors el seu pare o la seva mare no el reconeixerien si no té nom. Aquí ja van començar a pensar què significa que els teus adults no et puguin identificar ni puguin dir-te vine perquè sóc el teu pare, sóc la teva mare i t'he posat el nom i els cognoms, no? Aquest és el que els impacta més i el que els deixa més pensant la facilitat i la capacitat que tenen de viure on viuen i, bueno, i diguem-ho sort, no? Perquè...
Conèixer els drets i els deures humanitza les criatures?
Jo penso que sí. Sí, com la humanitzar entén formar part d'una comunitat, de sentir-se membres d'un grup. Llavors, sí, perquè és practicant aquests drets, practicant la participació, practicant també doncs, el joc o tot, i les relacions i els deures. Que tenen també i fent-los i la responsabilitat que comporta i que aprenen quan realment actuen fent els deures o sigui, utilitzant els drets i comportant-se com a membre d'un entorn, llavors sí que els humanitza en aquest sentit.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Drets que han treballat els nens de 6è de l'escola Costa i Llobera. El dret, un dret molt important, el dret a la igualtat.
Avui parlarem de l'igualtat. Es basa en respectar...
gènere, nacionalitat, raça.
Jo me'n sé més.
Religions, opinions...
Es vulnera més quan és de part de gènere. Això es diu violació, maltractament, o també es pot dir expressar coses masclistes. També depèn del tipus d'agressió.
Amb això et poden caure més de 14 anys de presó.
Hala! Però això depèn del jutge.
Però de raça també es vulnera molt.
Que encara hi ha molts presidents que són racistes, masclistes o sexistes.
Sense igualtat, la vida seria molt injusta per a moltes persones.
Per culpa de vulnerar aquest dret, hi ha gent que està patint molt.
Hem après és que aquest dret encara s'ha de millorar molt.
Gràcies per escoltar-nos.
De res. De res, us escoltem molt de gust avui, joves. Aquests joves estan molt espavilats,
Sí,
és que
sí.
Són espavilats.
Home, que hem fet 7 sessions de drets i deures, Els tenen ben apresos, No només és fer un guió i venir a la ràdio, no. Abans hi ha una feina en la qual ells pensen, participen, et pregunten, sobretot, això té a veure amb aquest dret o no? El que els agrada molt és el de l'amor. perquè diuen tinc dret a que m'estimin. No és només que jo pugui estimar els altres, no, és que no només m'han d'estimar els pares, els meus profes m'han d'estimar, em preguntava un
anell. Iguals, no?
Clar,
aquesta pregunta no és fàcil, eh? Els nostres professors ens han d'estimar? Què?
Jo crec que sí, si no, malament una relació que no sigui d'estimació cap als altres.
Vosaltres estimeu les criatures amb les que hi teniu contacte?
Molt.
Sí.
Molt?
Sí, és formen part del nostre dia a dia, formen part de la nostra vida, no? Vull dir, de la mateixa manera que nosaltres també ensenyem, no? O més que ensenyar el que ha dit l'Amparo, acompanyem, ells també ens ensenyen molt cada dia i ens acompanyen molt cada dia.
Digue'm, què t'han ensenyat aquestes criaturetes boniques?
Et podria dir tantes coses, però vull dir... sobretot, tenen un sentit de resiliència molt, molt elevat, no? Vull dir, no sé com explicar-te, surten d'unes situacions, no?, que nosaltres, en el nostre dia a dia, potser...
Per exemple, quan tu em dius situacions, posa'm un exemple de situació, perquè ens entenguem, perquè aquella gent que ens escolti digui quina situació. No posarem ni noms, ni cognoms, ni res, dona. Posa'm un exemple.
Bueno, potser exemples de nens que han vist, no?, o han patit com maltractament, no?, i surten, no? Vull dir que surten endavant sense mirar enrere, no? Vull dir, és una història que ha passat i tenen aquest sentit d'oblidar, no? I de tirar endavant, que potser nosaltres, amb la nostra vida que hem tingut, ens quedaríem molt en el que hem viscut, en el sentiment aquest que ens invadeix, no? I ells miren endavant, no? Vull dir, és una història passada, l'assimilen, l'assumeixen i venga, mira el nostre futur, no?, que tenim tot el futur endavant.
I acabem amb un altre dels drets que han treballat els nens i nenes de 6è del Costa i Llobera, la salut.
Pensem que el dret a la salut és molt important.
Perquè si, per exemple, et fas mal i ningú et fa cas,
i no hi ha cap metge que t'atengui, pots arribar a tenir un greu problema.
No oblidem que l'infant té dret a gaudir de bona salut.
També a ser test mèdicament.
Però recordem que l'infant també té un deure.
A cuidar-se a ell mateix.
Perquè per moltes coses que tinguis a la vida,
si no tens salut, de res gaudiràs.
Donem moltes gràcies a poder tenir i gaudir
de metges i hospitals que ens ajuden a totes hores.
Que no tothom té la mateixa sort que tenim nosaltres.
Com, per exemple, els nens de Síria.
A molts països, la gent
no es pot pagar els seus serveis mèdics.
I això ens sembla molt malament.
Perquè al final s'acaben morint.
I encara que siguis pobre o ric,
tothom té el dret a ser atès mèdicament.
Save the children!
Ells ho tenen claríssim.
Sí, ho tenen claríssim.
De fet, si els fem ministres... hi haurà més igualtat al món, això està clar.
Està claríssim, està claríssim. I a més és que es cuiden els uns als altres. En aquesta classe hi ha una noia amb dificultats, que l'hem sentit parlar,
sí.
I vine aquí, parla tu, fes el guió amb nosaltres, i som molt més conscients de que com no té la igualtat que ells tenen, doncs l'han de cuidar i han de poder gaudir d'estar amb ella, no? Vull dir, és el centre d'atenció de la classe on els altres 25 alumnes, on està la Berta, què fa, com pot... I llavors ella, doncs, dintre del que diu i el que pensa, doncs també opina sobre els drets. Estava encantada de poder estar a la ràdio fa dues setmanes dient a mi m'agrada que tots anem a l'escola, no?
La Cristina ja ens ha dit què ha après d'aquestes criatures, perquè nosaltres sempre ensenyem coses a les criatures, però jo vull saber què heu après vosaltres d'aquestes criatures. I m'agradaria acabar aquest ofici d'educar escoltant què heu après vosaltres d'elles en aquest exercici d'ensenyar que moltes vegades s'aprèn, clar.
Jo he après a estar atenta a les coses que passen, no tenir prejudicis abans, o sigui, no pensar que ara em diran això, ara em diran allò, o sigui, escoltar més i realment pensar que les coses poden ser de moltes maneres, que no només la que jo penso, sinó de moltes altres maneres, perquè m'ho estan dient persones molt diferents.
Mm-hmm. Jo he après a anar més tranquil·la, perquè ells no tenen tanta pressa com nosaltres.
I... Ai, ja m'ho penso.
Sí,
ja.
Sí. I llavors et diuen, quan tu els dius, a veure, un moment, ara tu, ara l'altre, perquè clar, tu fas de dinamitzador, no? Doncs hi ha moltes vegades que algun se't posa al costat i et diu, Clara, Escolta, que saps, i et fa una pregunta molt tendra, i tu, que anaves com una moto, diem-ho, no? Doncs de sobte dius, vale, és que haig de frenar perquè m'està fent una pregunta important, que per ell és molt important, i que, a més, ho diu amb una tendresa que no és l'habitual en els adults, no?
Llavors, aprendre a escoltar, això és el que
clar,
hem de fer.
Clar, clar. Sí.
Nosaltres ara escoltarem a l'Oriol Dalmau, que sol fer-nos el contrapunt quan acabem la tertúlia de l'Ofici d'Educar, i sempre ens sorprèn. A veure amb què ens sorprèn avui. L'escoltem.
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
Drets i deures de la infància, eh? Aquests dos conceptes que sembla que s'impliquen tant l'un i l'altre, però mai són gens equivalents, no ho dic jo, eh? Busques a Google, derechos de la infancia, i surten 92.300.000 resultats. Busques deberes de la infancia, i surten 10.100.000, 9 vegades menys. Saps què passa? Que els deures requereixen empatia. Ara ho explico. L'empatia és com els queixals del seny, és de les últimes coses que li surt a una persona. I com els queixals del seny, a algunes persones no els hi surten mai, o els hi surt tort. Doncs els nens tenen menys empatia que Santiago Abascal passejant per Sant Julià de Vilatorta. I sense empatia, els deures, la concepció de que has de tenir deures, no surt. Els drets sí, eh? El nen pensa en els seus drets des de que la primera neurona del seu cap fot el primer xispasso. Ells van a lo seu, eh? Són yonquis de lo seu, els nens. Jo aquest matí m'he aixecat, i la meva filla estava al sofà, em sento al seu costat i li dic «Hola, Martina!» i ni em mira. «Has dormit bé?» Res, ni a gira, eh? La intento abraçar, a gira i em diu «Deixa'm! Està emprenyada amb mi! Li he fet alguna cosa?» No, què va? Si aquesta nit vindrà a que li expliqui 50 contes, li faci dibuixos, li posi disfresses, que juguem als professors, etc etc. En aquest sentit fa com un gat. Quan li interesses, rrr, rrr. Quan no li interesses, esgarrapada. Empatia zero. A lo seu. No vull que se m'interpreti malament, eh? Els nens no tenen cap culpa d'això. La culpa és de la natura. Que tot i que els drets i els deures s'impliquen conceptualment, doncs mira, el nostre cervell processa els drets en el cervell reptilià, només néixer, i els deures en el cervell racional, eh? Quan ens fem molt grans, o fins i tot en casos de Vox, doncs ni tan sols aleshores. Què hi podem fer nosaltres? Doncs aquí està l'ofici d'educar. Com deia aquell... Niño... Deja ya de insistir con tus derechos, niño. Qué pesado eres, qué pesado eres. Piensa también en tus deberes.
Què, hi pensem, eh? En els deures i en els drets, eh?
Sí.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Ofici d'Educar i per haver-nos deixat dedicar aquest petit espai als drets i als deures de les criatures i dels que som al darrere, pares i mares. Una abraçada.
Gràcies.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I el llibre per somiar d'avui és La col·lecció de l'abuelo. I veiem un llop amb una càmera fotogràfica, vestit d'home, amb mans d'home. Una història del Javier Sobrino, il·lustrada per la Bruna Valls, que fins i tot ha rebut un premi a la il·lustració. Jaume Centelles, benvingut.
Hola, un premi de l'editorial Edelvives, un gran premi a la il·lustració.
Què ens explica aquesta història?
És una història inquietant. L'has de llegir, potser el que explicaré no ho acabareu d'entendre. És un llobató que va a casa de l'avi, s'asseu allà a la butaca de l'avi i descobreix un àlbum de fotografies, que és la col·lecció de l'abuelo, com diu el títol. I en aquelles fotografies es veu molta gent. Tots són personatges amb el cos de persones i cares d'animals.
O sigui, són animals humanitzats, d'alguna manera.
Sí, sí, sí. A veure si te'n trobo algun perquè ho vegis. Bueno, potser aquí les guardes ho veuràs molt bé. Persones amb cares d'animals.
Veiem lleons, zebres, micos...
I aleshores el llobató li pregunta, avi, com és que no m'havies parlat mai de tots aquests amics que tu tens, que has viatjat molt? I ell li diu, bueno, potser que t'ho expliqui. I aleshores van passant pàgines, s'asseuen els dos al sofà, i ell li va explicant. Ara te'n llegiré un trosset en castellà perquè ho entenguis. Diu, mira, el de la silla és el director del periódico de Marsella en el que trabajé, perquè l'havia viatjat per tot arreu. Era un tipo muy duro. Los de abajo eran nuestros vecinos cuando vivíamos en Niza. La del vestido verde, tal, tal. El papá, tal. Era muy rico. Y aquellas dos amigas de tu padre, además, eran muy empalagosas. ¿Saps? Però tu, fins al final, no entens. No entens que aquests adjectius els has de llegir literalment. Mm. Quan diu, era muy duro, o era muy rico, no vol dir que tenia molts diners.
Què vol dir?
Que eren muy empalagoses. I al final ho descobreixes. Uh-huh. Perquè a tots els personatges que va trobant els hi posa aquests adjectius que tenen a veure amb l'alimentació, perquè ell és un llop.
Ah.
És un llop. És el llop dels contes.
I a lo millor se'ls acrospita a tots.
No sabem què passa al final.
Vaya.
Ell ha viatjat per tot el món i ha fet moltes amistats.
Mm.
I el llobató, que també és de la família dels llops...
Vols dir que potser abans de cruspir-se'ls els hi feia una foto? Vaja.
Les il·lustracions són magnífiques.
Però no podem desvetllar.
No podem dir res més.
No podem desvetllar.
Llegiu-vos el...
La col·lecció de l'abuelo, té tela aquest abuelo.
Sí, per nens grans, molt grans.
Mm-hmm. Molt grans com
molt
de grans, a veure.
De molt alts, molt alts.
De quants anys? Ara els nens creixen tots molt, anys. Són molt grans, s'alimenten molt bé.
Molt bonic. Les il·lustracions són fantàstiques.
Un llibre publicat per...
Edelvives.
La col·lecció de l'abuelo, de Javier Sobrino i amb il·lustracions de la Bruna Valls. Moltes gràcies, Jaume Centelles.
Gràcies a vosaltres.
Conèixer el món m'obre la ment.
La resposta està en els clàssics.
Si tant de vos com voleu no confio, mon gran voler me porta en aquest zel. De vostre cos no tem lo pus primpel, que en contra mi res fes n'em fos el tio. La voluntat vull que pas tota en mi. Jo sóc zelós si molt amago a Déu. Dant-vos delit sens mi, lo mal creix meu. Quan vos dolgués, del mal vostre em dolgui.
Jo he entès que aquí hi ha un gelós, perquè aquí al mig hi ha un gelós. Joan Santanach, benvingut. La resposta avui la busquem en una estrofa d'Ausias Marc, en el que hi ha l'amor, aquell amor malaltís. Tan propi dels adolescents, atenció,
tan propi dels adolescents.
Què ens diu aquest text?
Aquest text ens parla... El jo del poeta, el jo enamorat que parla, ens parla de la confiança, eh? I llavors diu, no us estranyi si no sempre confio en vos, no? I li dona algunes raons a la dama. Però quan ho llegim, veiem que de fet, no és només de confiança que parla, és de, fins i tot, un cert control de la dama. Hi ha un moment que li diu, si us ho passeu bé sense mi, això em produeix dolor. No anem bé. Què vull dir amb això? Que Ausias Marc, de fet, planteja un enamorat que arriba massa enllà, és un enamorat ja malalt d'amor i, per tant, té comportaments incorrectes, comportaments que diguem, són excessius, són exagerats. I una mica això ens recorda, i una mica i bastant, ens recorda aquests esforços, de vegades, potser inicialment ben intencionats, però al cap i a la fi incorrectes, de control que determinats enamorats tenen envers les seves parelles.
Això jo sé que alguns adolescents li donen una certa normalitat. És a dir, hi ha rols de gelosia extrema i de control que s'entenen com a normals entre els joves.
S'entenen com a formes d'amor, però és un amor excessiu, és un amor, jo crec, malaltís.
Per tant, alertar-los.
Alertar-los. Confiar vol dir donar marge absolut i saber que l'altra persona doncs, respondrà correctament. El control en si, el que implica en essència, és la desconfiança.
I que si l'altre està feliç i s'ho passa bé, això ens ha de fer feliços, no infeliços.
Oh, és clar.
On ho trobarem, això?
Això ho trobarem en... Això és una poesia d'Ausias Marc, que és un vers inicial conegut, és el vers oferit, servo ferit no desitja la mort, i forma part d'una antologia que es diu Per bé d'amor vida, preparada per en Cesc Gómez i en Pep Pujol, que publicada dins la biblioteca Barcino, de l'editorial del mateix nom, que forma part del seu torn de la Fundació Carulla.
Doncs moltes gràcies, Joan Santanach.
A vosaltres, com sempre.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
I quina és la pregunta?
Tenim que ensenyar als nostres fills el que són els drets i els deures a l'escola?
Doncs, sense cap mena de dubte, la resposta és un sí, ben rotund. Mira, primer, perquè amb el tema dels drets, de vegades els hem de reclamar, de vegades no ens els donen, de vegades algú amb autoritat o amb poder o amb morro no ens permet exercir els nostres drets i hem de ser capaços de conèixer-los i reclamar-los. I els deures, també, sense cap mena de dubte, doncs, perquè de vegades els pares confonem estimar els nostres fills amb ser molt permissius i clar, hi ha nens doncs, que no viuen a casa teva, viuen en un hotel. Hi ha nens que no tenen pares, tenen servei, taxista i interino pràcticament. Aleshores, aquests nens s'hauran d'integrar el dia de demà a una societat en la qual hi haurà uns drets i uns deures. Hauran de treballar amb uns companys de feina, hauran de tenir una parella, hauran de respondre a un cap que potser és abusiu o potser la seva parella és abusiva també. Aleshores, si tot això ho treballem a l'escola, i és prou important com per no deixar-ho en mans dels pares, perquè alguns pares no saben, altres no poden, alguns no volen, doncs aquests nens, si ho treballen a l'escola de manera sistemàtica, el dia de demà estaran més ben integrats en la societat en la qual els hi toqui viure.
Tomàs Navarro, psicòleg.
L'Ofici d'Educa a Catalunya Ràdio.
Torna-la a posar.
A veure, José Luis Santiso, una criatura té dret o deure a portar sabatilles?
A veure, jo ho he preguntat amb micro tancat, perquè la iaia sempre li diu a la seva neta posa les sabatilles fins a l'infinit, és una cosa, i jo he preguntat. A veure, els nens petits tenen el deure de posar-se les sabatilles?
Ja, bueno, a veure...
Saps què m'han dit?
Sí, això després ho acabem d'arreglar fora de micro i en tot cas ara centrem-nos. Torna-la a posar. Què ens has portat, musicalment parlant?
Una cançó cantada pels nois i noies del Centre Obert Compartit de Ciutat Vella, que no és aquella cançó que dius que és superproduïda i que sona superbé, sinó que hi ha nens que no afinen de vegades i que és més real, però el més important, ens diuen un a un els drets dels nens.
Estupendo.
Llavors, hem parlat molt, però no els hem sentit tots i ells ens els canten.
El dia 20 de novembre de 1989, les Nacions Unides van promulgar la Convenció dels Drets dels Infants.
Cantem aquesta cançó per fer una crida a totes les persones, especialment als governants, perquè respectin i promoguin aquests drets.
I jo ho amplio a mares i pares. A més, que com que és una cançó, se la prendran de la memòria i ho tindran claríssim, o sigui, tindran el llistat de principi a final.
Bé, escolta, i tenen una tendresa que jo crec que sí.
A mi m'agrada molt.
Sí, si els governants els hi demanen això amb aquesta tendresa, jo crec que canviaran el món, com a mínim.
Jo potser teoria els governants. Els canviaria, potser.
Però és que has de pensar que ja seran ells uns governants diferents.
Tant de bo. Sí. Ho siguin.
Sí.
Tenim dret a l'educació.
Estem intentant educar els nostres fills d'una manera...
Drets i deures, drets i deures.
Perquè quan siguin grans hi hagi un món millor.
Doncs amb aquests bons desitjos de fer un món millor, amb drets i deures per tothom, acabem avui aquest Ofici d'Educar. Gràcies, José Luis Santiso. Petons a tots els que ens escolteu. Sigueu, sobretot, lúdics, positius, alegres, divertits i cantaires, també, no?
Sí,
canteu,
molt,
canteu.
Molt.
Vinga.
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Luis Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'Ofici d'Educar.
Tenim dret a opinar i a ser escoltats. Tenim dret a viure plenament. Tenim dret, som persones d'aquest món. Demanem que no hi hagi cap infant sense un dret.
Hi ha infants que no poden anar a l'escola ni a l'hospital.
Que viuen en situacions de guerra.
Que no tenen casa o que passen gana.
Que no són escoltats o que no reben l'estima de la seva família.
I per això